A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquesta tertúlia. Avui, doncs, tertúlia, direm, més que especial, per moltes raons. En primer, perquè estem en directe des del Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on es fa el 13è Congrés Mundial de Turisme i Neu de Muntanya. Després, un altre res, fa uns minuts hem celebrat els 40 anys de Ràdio Valira, o sigui que aquí tinc els convidats que han pogut assistir en aquest moment. I, a més, una altra cosa que em toca a mi directament, que avui és la tertúlia número 500, o sigui que, déu-n'hi-do, tots els esdeveniments que tenim de patac aquí al Centre de Congressos. Gràcies. Farem la ola. Sort que no hi ha càmeres. Bé, avui per animar doncs, aquesta tertúlia, en primer doncs, vull agrair a Xavier Altimir. Tu has estat 13 anys president de la Confederació Empresarial Andorrana, ben regularment a la tertúlia. T'agraeixo que hagis pogut avui vingut aquí avui. Benvingut.
Gràcies i enhorabona pels 500 programes i pels 40 anys.
Sí, bueno, diem com a mínim 500 menys i 40 anys més, és el que dèiem abans. D'acord, i bé, per acompanyar-nos també en aquest moment a la tertúlia, a Joan Moró, de SAS, tu ets el president d'Andorra Health Destination, a Andorra. Benvingut, Joan.
Què tal, bon dia.
Gràcies per estar aquí. Bé, una múltiple celebració. De tot això, dius, parlem per fer el doncs ara tinc la tercera convidada. Ho sento, comencem amb les senyores, amb l'últim, som maleducats, per dir-ho així. La Sandra Carbau és la directora d'Intel·ligència de Mercats, Polítiques i Competitivitat de Un Turisme. Avui has animat una ponència, Sandra, benvinguda, gràcies. Si t'has perdut la introducció, la tertúlia 500 i els 40 anys de Ràdio Valira. Què més podem demanar amb el 13è Congrés de Turisme i Muntanya?
Bon dia. Primero que una tarta, o sea que esto ya va bastante bien, ¿no?
Sí,
hay tarta.
Empezamos bien, muy bien, y aquí estamos en multilingües, o sea que en la lengua que te encuentres más cómoda,
pues
no hay problema.
Seguimos en castellano. Yo soy portuguesa, o sea que...
Bueno, lo falamos, pero no mucho bien.
Pues castellano, seguimos. No, es un placer estar aquí un año más en Andorra y ver cómo Andorra se está consolidando como... pues este centro de discusión sobre los temas de turismo y de montaña, tanto de un punto de vista de las políticas públicas que hemos escuchado esta mañana al señor ministro de Andorra, pero también a la ministra de Montenegro, al secretario de Estado de Turismo de Portugal, cómo los territorios de montaña pueden realmente sacar lo mejor del turismo para temas como la conservación, la despoblación, que es un tema que todos los países se enfrentan, más desarrollados o menos, es común a todos, y la discusión se centra, como seguro habéis comentado ya, en temas de inteligencia artificial, que me parece que la línea muy clara es que es una herramienta y tenemos que usarla como tal, no perdiendo de vista el objetivo final que tenemos, que es que el turismo sea más inclusivo para todos y que deje a los locales que son visitados si no mejores, al menos iguales.
Sí, vamos a hablar de todo esto, Sandra, durante este rato que vamos a pasar aquí juntos. Yo solo diré una cosa, claro, 13 es un número que para algunos decían 12 más 1, dentro de todos los invitados, ¿cómo lo han interpretado? Digo, el 13º congreso, digo, ¿qué decimos? 12 más 1, el 13º, ¿cómo se tomó?
Pues mira, yo diría que 26 años después aquí estamos, porque es cada dos años, entonces pues vamos a mirar al 26, que sí. Ha cambiado en 26 años, ¿no? Es un periodo muy, muy significativo.
Mira, como tengo a tu lado el Xavier Altimir, que durante 13 años, bueno, diremos 12 y unos cuantos meses, para no decir 13, realmente este número 13 nos acompaña, ¿eh? Ha sido el presidente de la Confederación Empresarial Andorrana. Tú, Xavier, has visto el turismo para... el teu càrrec, com ha evolucionat en aquests anys que has estat al cap de la Confederació Empresarial també?
Sí, bueno, Andorra, el turisme des de principis dels anys 50 va començar a ser un país turístic, no? El que passa que hem anat canviant el tipus de turisme, ha anat passant d'un turisme només de compres i de dia o els de caps de setmana, potser al principi sí que venia gent als hotels perquè ja teníem en aquella època el tema de les aigües termals, etc. Però hem anat passant els darrers 30 anys d'un turisme molt del dia de vindre i marxar i vindre, que aquí diguem a l'excursionista, no? i a un turisme que cada vegada es va consolidant més amb un turisme que fa pernoctacions a Andorra, no? I això és el que recordo la Confederació al principi, als principis de tot, que la vam crear l'any 2006. Un dels grans reptes que teníem, sobretot amb el sector turístic, la Unió Hotelera, etc., era consolidar el turisme d'estada, de que es quedaven, diguéssim, de pernoctació, no? I això veig que, amb les xifres que vaig veient que van evolucionant en aquests darrers anys, va cap aquí, no? Vull dir, que és un turisme on, diguéssim, el poder de gastar diners o és una mica més gran, no? Que és el que jo crec que sempre havíem demanat, menys quantitat i més qualitat, no? No, sense menysprear res, no? La qualitat no vol dir que vulguis menysprear la persona que ve, compre un formatge i se'n va, no. Però sí que, i tal com ha evolucionat Andorra, que pràcticament hi ha vegades que estem semicol·lapsats, entre la població ja que ha anat creixent i el turisme quan arriba, pues jo crec que hauria d'anar cap aquí, no? Intentar primar més aquesta estada més perllongada i menys no de tant volum de gent, no?
Joan, tu que doncs, ets el president de tot el que és Andorra Health, s'entén benestar de destí, clar, el que acaba de dir el Xavier, aquesta transmutació o aquesta transformació, aquesta evolució, per dir-ho així, destí Andorra, turisme, benestar, relax, hi ha hagut doncs, un camí recorregut i que potser cada vegada s'accelera més, no?, els últims anys.
Sí, totalment. Nosaltres des de l'associació el que precisament estem veient és un canvi de tendència que comentava amb el Xavier, no? Jo penso que aquí estem obrint un nou ventall de turisme, un turisme que, com parlava abans de Sandra, doncs cada cop més viatja amb l'objectiu de gaudir d'una experiència i que moltes vegades el fet de tenir la muntanya com a element doncs, troncal de la nostra proposta de valor fa que juntament amb experiències que poden passar a la muntanya o que poden passar després de les nostres activitats a la muntanya siguin d'un alt valor afegit. El turisme de salut és una tendència no només de creixement a Andorra, sinó de creixement mundial, i la veritat és que nosaltres des de l'associació només hem fet que créixer. Vam començar fa 4 anys i escaig amb 13 membres fundadors i avui ja en som 27, i abans de final d'any jo crec que superarem els 30. Vull dir que en aquest sentit estem consolidant això que estàvem parlant ara, no? De diversificar i de desestacionalitzar l'oferta turística d'Andorra.
Sí, Sandra, dentro de esta diversificación, como comentaba Joan ahora, claro, se ha invitado, para decirlo de esta manera, la IA, que lo está, no diremos transformando, pero evolucionando, o hasta me atreveré con la palabra mutando también, pero con las dos caras de la moneda, ¿no? La muy buena, pero también la muy mala, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, se puede regular, medir, frenar, controlar las derivas, tanto buena como mala? Aquí es seguramente un dossier muy gordo que acabo de abrir.
Sí, no, es muy gordo, y luego también cada espacio territorial, cada país o cada unidad tiene su visión de lo que es esa regulación según también sus objetivos, ¿no? Hoy se comentaba, la Unión Europea ya está trabajando en un acto sobre eso. Yo pienso que es el ejemplo que hemos visto con muchos otros fenómenos como la economía de la experiencia que ha crecido y que de repente pues hay que regular, ¿no? Son fenómenos que se van desarrollando orgánicamente, pero hay momentos que hay que decir qué impacto está teniendo y qué retos tiene, ¿no? Yo pienso que para el sector turístico ofrece muchas oportunidades de operacionalizar de forma más barata y más automática muchos procedimientos que son de alguna forma mecánicos y que pueden también ser resueltos de esa manera, pero nunca dejando la parte humana, ¿no? Hoy lo comentábamos y escuchábamos diciendo al experto que hablaba, Alex, que decía, el hotel de la IA, pues la IA no va a hacer que la persona que te recibe esté sonriendo. Y yo pensaba en el ejemplo de los retos que ahora pasaron recién con las aerolíneas. Un cliente quiere hablar con alguien cuando tiene un problema. El chatbot no le va a dar esa respuesta, pero sí puede resolver una serie de pasos más sencillos que son automatizados y que pueden liberar incluso a esa persona para dar una atención más personalizada a quien tienen que hacerlo, ¿no? Entonces yo pienso que para las empresas y para los destinos es la importancia de tener un mapa muy claro de dónde tiene sentido incluir a la IA y dónde no, porque tampoco es en todos los procedimientos. Y luego de la parte de promoción, yo pienso que es un punto muy importante, porque al final la IA lo que hace es recoger todo lo que está disponible online. Entonces, la información de un destino no está disponible, no lo va a aparecer en la IA tampoco. O sea, la información que está disponible no es correcta, o no está actualizada, o no es atractiva, no va a aparecer así en la IA. Entonces, yo pienso que hay que trabajar también mucho en ese contenido para que luego la IA lo pueda usar de forma adecuada.
Claro, lo que nos dices es que la IA se nutre de la información que la alimenta, evidentemente, y a partir de ahí esto se redistribuye al que busca la información, con los efectos benéficos y perversos, tanto un lado como otro. Això, Xavier, a vegades, quan es busca un destí, una cosa, s'ha vist una publicació, clar, arriba un moment que et dius què és la veritat i què és la mentida, perquè la IA, amb el poderosa que pot ser justament una miqueta perversa en aquest sentit, que no t'enganyi, no? Però et vengui una cosa que al final la realitat no és.
Bueno, jo últimament he fet una... Jo crec que va molt amb el que us explicaré ara, va una mica molt amb el que acaba d'explicar la Sandra, no? De que per unes coses pot ser molt útil i per unes altres, pues, esperes una persona, que hi hagi una persona darrere de lo que tu estàs demandant, no? Jo com a, ara com a usuari, de com a turista, últimament he tornat a enganxar-me molt a viatjar amb moto, i aquest dia tenim previst fer amb uns amics un viatge cap a Portugal, justament a travessar Espanya i pujar tot Portugal per la Nacional 2 portuguesa, que m'han dit que és molt maco. Vaig demanar a la IA que em programés el viatge, però li vaig donar tots els detalls, les motos, quin model, els quilòmetres que volíem fer cada dia, quin tipus d'hotel ens volíem allotjar, quanta gent anàvem. Bueno, m'ha programat un viatge, em vaig quedar al·lucinat, recomanant-me restaurant, recomanant-me tal, em deia hasta inclús on tindria que parar a ficar gasolina, perquè ja et calcula el model de moto que li has dit amb la gasolina, més o menys que gasta el percentatge. Vull dir, m'ha muntat el viatge. Clar, jo llavors la reflexió és, hi ha tota una sèrie d'empreses de la indústria del turisme que tenen un problema, i després hi ha tota una altra sèrie d'empreses del sector del turisme que tenen una oportunitat. El problema és per les que organitzen, evidentment, viatges i d'allò, i l'oportunitat és pels que tenen restaurants, hotels i tal, perquè quan millor ho facin, més la IA, jo crec que ha de funcionar d'aquesta manera, més la IA tindrà més bones puntuacions dintre, doncs, de totes les plataformes, etc. i tal, i més et fotrà al moment de, perdó per l'expressió, et ficarà en el panorama d'oferir el teu restaurant com un dels bons, no? I amb el qual, basant-me només en aquesta experiència que he fet jo fa pocs dies, una mica el que jo veig és tot això que us estic dient. Després, clar, si entrem ja en temes d'aerolínies i tot això, doncs, bueno, podria anar una mica per aquí també, el que passa que ja la cosa es complica més, però amb un tema del viatger, com et dic jo, que va amb moto, que viatja amb cotxe o que d'allò, la IA té moltes coses bones i després és un perill per un altre sector, per moltes empreses de la indústria.
Clar, Joan, això, amb això del benestar, el que acaba de dir el Xavier, jo vull estar, doncs, de relax tants dies a Andorra, fer això, fer l'altre, és una mena, dius, em despreocupo i que m'organitzi.
Correcte, i de fet això és fantàstic, perquè és el que dèiem abans, no? Qui treballa molt bé, qui té una proposta molt, molt ben estructurada i molt ben feta, quan arriba el moment, doncs, d'introduir-ho en el prompt i per tant fer que la IA et faci la feina del tour que has de fer per Andorra, et premia, no? De la mateixa manera que a nivell, doncs, de tractaments mèdics, per exemple, estem veient un canvi exponencial, per exemple, amb la precisió de comparació, per exemple, de diagnòstics. És a dir, estem anant molt més ràpid. Nosaltres, per exemple, a l'Andorra Health Destination tenim diversos centres que tenen la intel·ligència artificial aplicada, per exemple, amb la cooperativa, amb la comparació de resultats d'un diagnòstic mèdic com podria ser una ressonància. Fa coses tan ràpid, fa coses d'una manera tan versàtil, que els centres, això ens dona moltes eines per poder treballar d'una manera molt més efectiva.
Ara, del que dieu, la part efectiva indiscutiblement hi és una millora. La part, diguem, no diré perversa, però gandula, és que et refies massa i a partir d'aquí Sandra lo dejas en sus manos, ¿no? Y entonces el gustillo de descubrir, aventurarse, ostras, este pueblecito, este restaurante, lo pregunto pues a la persona del pueblo, ¿dónde puede dormir el albergue? Todo esto pierde un poco su desencanto con la IA.
Yo pienso que siempre va a haber consumidores que le sale la lista y van a hacer lo que está escrito. Hay otros que van a decir, yo no me fío y voy a verificar por si acaso. No vaya que me mande a un pueblo que no existe, como veíamos hoy una presentación de una montaña. Y otros que van a decir, yo esto no es para mí, ¿no? Y yo pienso que aquí, como en el pasado, ¿no? O sea, cada vez habrá más segmentación. La gente joven, pues evidentemente, pues a lo mejor confía mucho más en la IA. Pero a lo mejor hay todo un segmento de gente pues más senior, que de hecho tiene más tiempo, hoy en día está disponible y que yo espero estar pronto, está diciendo aquí el compañero que como es.
Diremos los de 50 para arriba, para decir de esta manera.
Que quieren disfrutar de otra manera, ¿no?
Al final te sirve de una guía.
Exacto, final, yo y te da ideas.
Claro, estoy planificando una, en este caso que os he explicado, una ruta, pero luego, claro, yo cuando llegue a un pueblo les preguntaré, oye, ¿el restaurante tal es tan bueno como dicen? Claro.
Y a lo mejor ese pueblo, ¿no?, nunca se iría en tu mente, sí, se no estuviera ahí en la IA, ¿no? Pero me gustaría solo comentar una cosa que decía que me parece súper importante, que es la oportunidad para estos pequeños negocios de acceder al mercado, ¿no? Porque, y ahí es donde el reto de también ayudarles a crear esa capacidad, ¿no? Que pienso que las administraciones, tanto locales en especial o nacionales, tienen que tener. Porque yo pensaba en temas como accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Que es cada vez más hay gente que viaja y a nivel de, con requerimientos de sillas de ruedas o incluso de familias, con niños, con carritos, con lo que sea. Pues si un alojamiento o un restaurante no tiene la preocupación de que esa información en su página o donde sea esté especificada, y yo tengo una rampa o yo tengo habitaciones disponibles con next tamaño, pues igual, pasará lo mismo. Esa información no va a estar si una persona con determinadas necesidades lo busca en ella. Y pienso que hay un trabajo muy importante de ayudar a esos pequeños negocios a mejorar su oferta.
De lo que dices, no voy a hacer propaganda para un sitio que todos utilizamos en Reserca por Internet, que puntúa locales, comercios y mil cosas. Esto también indirectamente condiciona a unas personas que no se habían planteado ser presentes en un mapa digital, para decirlo de esta manera, a recibir inputs tanto positivos como negativos de su actividad. Ahora, aquí la perversidad, y disculpad por la palabra, es también los requerimientos de cada uno, la educación de cada uno y la cultura de cada uno, que para decir algo, para un francés será normal, para un español no sea aceptable y para un inglés será, digamos, horrendo, para decirlo de esta manera. Claro, aquí, ¿cómo lo hacemos? Para satisfacer a todo el mundo es imposible, pero claro, ¿qué filtro puede haber para que uno se haga una opinión adecuada? Como decía Xavi muy bien, digo, bueno, yo iré a tal sitio, pero preguntaré, ¿no? Pero claro, el que está lejos o que no domina el idioma, un añadido más.
A ver, estabas comentando eso, me estaba acordando de una asociación de turismo rural que un de estos días me contaba justo que una de sus propiedades le habían puesto un comentario que pues no hay una tienda en el pueblo, ¿no? Y hoy en día en la mayoría de los pueblos eso es un reto, o sea, no hay tiendas en los pueblos. Entonces, claro, si yo vengo de un sitio donde espero llegar a un entorno rural y que todos los servicios estén disponibles, pues mis expectativas a lo mejor tienen que ser replanteadas. Pero al tema de los comentarios, ¿no? Ha creado muchos problemas a muchas empresas y de hecho la Unión Europea acaba de sacar un código justo para el tema de los comentarios online, para intentar también regular de alguna forma muchos de ellos que se han visto que no eran reales, ¿no? pero es verdad que todos nosotros, y hay una gran proporción de personas que los mira, entonces hay que considerar que son un elemento de posicionamiento muy importante, o sea, más muchas veces que otras cosas, ¿no? Uno ve algo, pero luego va a verificar qué tal era la puntuación en los comentarios. Y luego la capacidad también de contestarle, que esa gestión tiene que ser hecha.
De todo esto, ahora haré una pregunta a Joan, porque claro, estamos entre realidad y ficción con la IA. Si no acuerdo mal, en el anterior congreso hablábamos de los microembajadores, que mucha gente lo llamará microinfluencers, microembajadores, mil cosas, que a lo mejor es lo que busca la gente cuando va a un sitio, ostras, pues este me ha hecho un vídeo, lo ha explicado de su manera, con tal, será a lo mejor, digamos, el paso siguiente. Y Joan, no sé si vosaltres, això és una cosa que dona una tendència, dir, molt bé, la IA perfecta, dius, però a mi la persona que vindrà, que em farà un vídeo, que diga, mira, he estat aquí, això molt bé, m'ha agradat molt, potser repercuteix encara més que no pas a l'efecte que una IA amb bons nutriments.
El sector salut té aquest punt que és perillós, perquè la IA el que no sap s'ho inventa. I això per nosaltres és una cosa que és, cada cop més és normal, no? Tenir pacients que arriben a les consultes mèdiques sabent més que moltes vegades que el propi metge, no? O pensant-se que en sap més que el propi metge. Que aquesta publicitat que poden fer certs influencers, no? Per dir-ho d'alguna manera, pot ser més efectiva, amb això també puc estar d'acord. Però jo penso que en el sector mèdic el que més es valora des de fa molt temps és el testimonial del propi pacient. És a dir, quan el pacient és capaç de posar-se davant de la pantalla i explicar quin ha sigut el seu cas. Nosaltres, per exemple, tenim un centre que té moltíssims casos d'èxit en aquest sentit, no? De tractaments molt innovadors, que quan arriba doncs, el pacient davant de la càmera explica la seva experiència, no? Jo abans no podia caminar, abans baixar escales em costava, abans fer un exercici X no el podia fer i ara des que m'he fet aquest tractament funciona. Això és més efectiu? Jo penso que sí, és a dir, que la IA. Però tot i que la IA moltes vegades ens dona massa informació, perquè jo què sé, anem a fer-nos una prova, una ressonància, una ecografia, la posem a dintre de la IA i ens pensem que allò és un metge. I aquí és on està el risc. Ara, per exemple, hi ha una nova, en el sector salut, hi ha una nova IA que està funcionant molt bé, que és Open Evidence, que aquesta sí que està basada exclusivament en dades científiques. I aquí sí que la IA no s'inventa res. És a dir, que en aquest sentit acotem molt la informació que es dona.
Ara que parlaves del tema de salut, jo me'n recordo fa 2 o 3 anys, em van passar una app, perquè ara, evidentment, entre IA, aplicacions, és un conglomerat que tot s'ajunta, no? I es feia amb el reconeixement facial, i amb aquest reconeixement facial et donava doncs, tota una sèrie de paràmetres d'edat teòrica física, edat teòrica metabòlica i tot un cúmul de paràmetres que jo quan ho vaig veure i vaig fer la prova vaig dir, ostres, Déu-n'hi-do. Ara, aquí el problema és el que dius tu, no? L'interpretació de les persones del que et donen.
Per mi tot el que no estigui amb evidència científica no és que no tingui validesa, però té una validesa que se l'ha de tenir en la seva justa mesura. És a dir, nosaltres amb sang, amb orina, amb qualsevol test de microbiota, podem conèixer moltíssimes dades biològiques del pacient. Podem determinar l'edat biològica, podem determinar tot. I en aquest sentit penso que ens hem de deixar guiar per en aquest cas per les fonts, no? És a dir, jo penso que la IA per mi té molta validesa quan tu li fas qualsevol mena de consulta i li dius, vale, molt bé, però digue'm les fonts exactes d'on has tret aquesta informació. O només agafa, per exemple, informació d'aquest portal en concret. Això és el que et dona realment la veracitat d'aquella informació que t'està donant, perquè si no, és difícil. Tu pots agafar i fer-te una prova facial i dir la teva edat biològica, però quina és l'evidència científica contrastada d'això, no?
A mi el que fa por és que em digui el dia que em moriré, perquè arribarem en aquest punt. I per la cara que fas, tu et queden 4 dies, no? Vull dir, que això cada vegada fa més por. No, la veritat, per unes coses està molt bé, però per unes altres fa por.
Totalment.
Però és cert, el que dius tu, Xavier, també, és la credulitat que pot tenir certes persones influenciables, segons el seu moment anímic que poden tenir, dius, ostres, això m'ho diu la IA o això m'ho diu una aplicació que s'ha nodrit de tal, de tal, de tal, cuidado.
Foto-me la cara. Sí, sí.
Bueno, seguim en turisme. Mala cara, neu, muntanya, una certesa, anem doncs, cap a un escalfament del planeta. Fa pocs dies hi havia el desmantellament d'un telesquí en un glacier a Alemanya perquè ja no es podia esquiar en el glacier. Clar, la reflexió per nosaltres també és, bueno, nosaltres tenim un món de la neu i del turisme molt important, però clar, tenim que pensar en un plan B d'aquí 50, 60, 70 anys, que potser Andorra ja no hi vindrem tant per esquiar.
Aquest any hem tingut més neu dels darrers 10 anys.
Correcte.
Hem tingut més neu, vull dir que al final no saps les coses cap on van, no? I les inundacions que estan passant per tot arreu, no? Vull dir que al final és veritat que està canviant la fórmula, la forma del clima de la Terra, però jo crec que és molt complicat predir que deixarà de nevar quan alguns ens ha portat amb situacions que no es ben bé així, no? Bueno, no sé, que tot canvia segur, ens haurem d'adaptar, i Andorra jo crec que l'oferta, a part de la de neu, que és la més important, hi ha molta més oferta, i jo ja fa anys que sempre deia, si el dia que no hi hagi neu ja inventarem alguna cosa que patini, no? I que puguem tirar per la muntanya perquè la gent pugui, al final, els esquís amb rodes o d'altres coses, no? El que sí hem d'aprofitar és que gaudim d'un país amb molts quilòmetres quadrats de bosc, de natura, i això ho hem de posar en valor. I posar un valor per poder que ho pugui gaudir la gent, però també perquè ho cuidem quan més millor, perquè jo de vegades que sóc una persona que va molt a la muntanya, em trobo amb bastanta porqueria, no? Vull dir, aquí és una de les preocupacions que crec, jo tinc, per lo menos a títol personal, em fa més por, no? De que Andorra, que tenim molt bosc, que tenim molta natura i que ho podem posar en valor, però que ho hem de cuidar, i la gent que ve, sobretot la gent que ve, o la gent que hi va, s'ha de mentalitzar, no la que ve, i nosaltres també, ens hem de mentalitzar que els boscos s'han de cuidar i la natura s'ha de cuidar. I això és complicat, encara crec que ens falta molta cultura per cuidar el que tenim.
Del que dius, em ve present que esquia sobre herba es fa, tenim pendent, tenim muntanya, tenim pluja, tenim sorra, bueno, podem tenir o portar sorra, però bé, per què no, dius, doncs mira, l'Andorra d'aquí un segle s'esquiarà sobre herba i ja està, o sigui, és una possibilitat també que podem tenir. Sandra, en esta visió de futuro, de calentamiento, claro, aquí hay un reto, pero digamos casi himalayesco para todo el sector del turismo, porque Xavi lo decía muy bien. Sí, este año hemos tenido más nieve que los 10 últimos años. ¿Quién hubiera apostado a primero de noviembre que, mira, este año va a ser una temporada pero brutal de nieve? Es jugar, digamos, al póker o a la ruleta.
Yo pienso que lo que decías de póker ruleta es muy buen ejemplo, porque es un riesgo. O sea, y para el sector la gestión del riesgo es muy importante, porque no puedes planificar negocio, destino, nada, ¿no? Tenemos, esta mañana hemos tenido la presentación de las primeras conclusiones de un estudio que estamos haciendo sobre el impacto del cambio climático en destinos de montaña. Y también de posibles recomendaciones, ¿no? Yo pienso que, y la primera es que está aquí, o sea, tenemos que aceptar que está aquí, tenemos que estar cerca de la comunidad científica para intentar entender, y mientras hay cosas que a lo mejor necesitamos hacer dentro de 5 años, hay otras que ya hay que hacer ahora, ¿no? Y lo que se hablaba, diversificación de producto, incluso infraestructura para turismo de montaña de verano, ¿no? Que pues si esa infraestructura no está ahí, pues cuando haya que hacer el cambio tampoco hay cliente. Y toda la parte que hablábamos de polución, que desgraciadamente vemos muchas fotos muy tristes de lo que se deja por detrás, también mucho de educar al turista, pero también de regular. O sea, yo pienso que tiene que haber las dos partes, ¿no? Decir, oye, usted no puede hacer, educar a los niños desde pequeños. Es que todos nos acordamos, no sé, en Portugal, de cierra el grifo, una serie de medidas de pequeños que veíamos en la tele, que yo pienso que cuando uno viaja hay veces que se olvida, ¿no? Entonces pienso que hay un trabajo de educación también muy grande de hacer con los niños, de decir, oye, si tú vas a la montaña, pues todo lo que lleves tienes que traerlo contigo.
Yo solo una puntualización, y yo creo que acabaremos pagando para poder ir a la montaña.
No, o sea,
esto lo veremos en los próximos 10, 15, 20 años, se acabará tener que pagar para poder tener acceso a la montaña. Y yo lo estoy viendo porque yo muchas de las cosas, ya tengo una edad, que he podido hacer en la montaña, desde ir en moto de nieve, enduro, trial...
Claro, pues que ya no se pueden hacer hoy.
Todo esto se acabó, y ahora sí, según qué cosas quieres hacer, la pesca, la caza, al final acabaremos teniendo que pagar para que luego se pueda hacer sostenible la conservación de las montañas y tal. Esto yo creo que acabará pasando. Igual no lo veré, pero acabará pasando.
No, y el tema también de gestionar la capacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno va a un parque nacional y solo pueden entrar X personas y solo hacer ese camino, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Y muy probablemente, a veces, en el futuro, esto se va a aumentar a otros espacios.
Pero es que la clave, yo creo que es lo que decíais antes, es la palabra sostenibilidad. Es decir, tenemos que ser sostenibles en todo lo que hacemos, porque el planeta tiene unos recursos limitados. Y si no somos capaces de coger y gestionarlos porque no tenemos la educación, ¿no? O la ética muchas veces, ¿no? De intentar buscar la manera de hacerlo bien, pues tendrá que ser las entidades reguladoras las que nos digan, pues mira, para entrar a Tristaina tienes que pagar, ¿no? Y pueden entrar 50, 60 personas al día, ¿no? Si eso nos garantiza que la biosfera está mucho mejor, que toda la fauna y la flora que viven en las montañas, que son imprescindibles para que el mundo siga avanzando bien, pues sea así, es que no nos queda otra.
Totalmente. No, yo pienso que se hablaba del estudio de capacidad de carga de Andorra, ¿no? Y cada vez más ese es el camino, ya sea un destino, ya sea un parque natural, ya sea un monumento cultural. Es decir, esto es la capacidad de este espacio. O sea, y para más no da, y gestionarlo y programar antes y reservar. Durante la pandemia ha sido muy interesante porque como no se podía estar en sitios cerrados, muchos parques naturales en Estados Unidos, en otros sitios, han tenido una demanda excepcional porque todo el mundo quería estar al aire libre por el miedo de contagio. Y justo muchos parques han implementado medidas de definición de límites, de reservas antes, de programar las visitas que antes nunca habían tenido que pensar. Y yo pienso que es eso, si hay un límite, primero hay que saber cómo se puede definir y implementarlo. O sea, no, creo que regular en ese sentido no es malo, al revés, es bueno.
De lo que dice Sandra, cierto que en Andorra lo vivimos de primera mano después de la pandemia, la afluencia turística que tuvimos cuando la gente se pudo desplazar, es que los caminos casi, la gente me decía, es que he ido por el Valle de Sorten y esto parecía la Rambla de Barcelona. Claro, todo esto, como decía muy bien el Joan, hay que regularlo, educarlo, mantenerlo, porque esta desconexión emocional que quiere la persona cuando va a la montaña, cuando se va de vacaciones, si vuelves a encontrar...
todos tus vecinos
puede ser, digamos, una proximidad o una similitud de lo que vives al día a día en tu entorno, digamos, más familiar, y dices, es que no me estoy yendo de vacaciones. O sea, aquí es contraproducente.
Totalmente.
Joan.
Sí, yo pienso que al final también un poco la gracia está ahí, perdonad que me repita un poco, ¿no? Pero en sectores como la salud que desestacionalizan y enriquecen mucho la oferta, ¿no? Nosotros no somos... Sí que es verdad que quizá en vacaciones no recibimos tanto turismo sanitario, pero Andorra solo está haciendo que implementar nuevos centros médicos que lo que hacen precisamente es atraer un tipo de público que no tiene nada que ver con el que venía a la montaña, ¿no? O sea, uno sí que viene a la montaña y viene a hacerse un tratamiento, pero sí que es verdad que somos un tipo de personas que recibimos en el país que tienen otro perfil, ¿no? Y entonces, que incluso vienen entre semana, cosa que es muy, muy sostenible, porque al final, decía Xavi antes, ¿no? Las cuas insostenibles que moltes vegades, que un turista faci 4 hores de cua per sortir d'Andorra, a mi em sembla una bajanada, ¿no? Llavors jo penso que s'han de posar solucions, com per exemple doncs, el tramvia, que sé que està doncs, a sobre la taula, que serveixin per millorar la qualitat de vida del turista que ve. I si Andorra finalment ha d'acabar posant amb l'entry exit potser és una excusa fantàstica, no? Una espècie de peatge, no? Per poder entrar al país. Si això ens reporta un millor turisme, per què no?
A Suïssa el pagues.
Si vols, si la vinyeta?
Per les autopistes a Suïssa pagues, jo he anat amb la moto, pagues 40 euros la vinyeta per poder circular per autopista. La gent hi va i paga.
No, luego también, hablando de pues eso, ¿no? que también lo que se gana con el turismo puede ser reinvertido en mejorar la infraestructura, para que pues tanto turistas como residentes no digan al final el impacto negativo es lo que yo todos los días veo, ¿no? Y yo pienso que ahí es, hay veces también a nivel de comunicación como sector tenemos que hacer más. O sea, decir, este valor que está entrando al final también está ayudando a que se puedan financiar muchas infraestructuras que de otra forma a lo mejor no se podrían, ¿no? Y mejorar esas infraestructuras. Antes de la pandemia hicimos un estudio en ciudades, pero que era justo qué medidas la población veía como más adecuadas para gestionar el flujo de turistas, y nos sorprendió que un porcentaje muy mínimo decía bajar el número de visitantes, pero la mayoría decía mejorar los servicios, mejorar las infraestructuras, y hay que hacer ese vínculo de los recursos que se generan, donde luego se invierte.
De lo que dices, Sandra, la parte, digamos, un poco perversa, que a lo mejor ha desviado en algunos gobiernos, es decir, bueno, lo que recapto de turismo me va muy bien para tapar un agujero de un sitio, pero no lo voy a revertir en otro. Ahora, esto es, depende de la estructura del país, el turismo que tengas, no tenemos pan para hoy y hambre para mañana, pero es meterte piedras en el barco para que no vaya tan rápido y no aprovechar de este beneficio que puedes tener.
Sí, yo pienso que el tema, hay que pensar que al final hay muchas necesidades cuando uno gestiona, ¿no? Y hay que decidir dónde invertir, pero yo pienso que muchas veces no se ve que esa generación de riqueza que trae el sector, que se reinverte, ¿no? Y muchas veces en cosas incluso intangibles. Yo siempre doy el ejemplo de la gastronomía, que me parece un ejemplo muy, muy tangible, ¿no? Hay muchos productos que si no hubiera demanda, a lo mejor no se valorizaban o no se recuperaban o se dejaban a perder. Y vemos eso en zonas rurales, en zonas urbanas, pero que incluso el hecho de que hay visitantes, por un lado, permite que ese producto sea viable económicamente y a la vez permite que muchos de esos productores que a lo mejor de otra forma no seguirían digan: yo tengo orgullo en lo que hacen, yo quiero enseñar mi queso, que es el mejor del mundo, o mi pan. Y pienso que ahí muchas veces ese valor también intangible del sector no se valora.
Ahora se ha abierto una línea de conversa que voy a hacer intelectual el Joan y el Xavier, de lo que deia la Sandra. Clar, hi ha una part benestar, la part, diguem, del que tens a taula ho disfrutes molt, el benestar i la satisfacció que pot tenir internament beneficis també molt importants per al cos, d'aquesta satisfacció i hormones que generes. I com relaciones? Dius, bueno, tenim un turisme que vol un benestar, una desconnexió, moltes coses. Dius, també fiquem-li un pat a taula que estigui bé i arran d'això portem-lo cap a una, no diem una disciplina, però potser una reorientació de la seva higiene de vida, tinguent una pràctica esportiva, i és per aquí que passo la patata al Xavier per a calenta, per al tema, doncs, principi esport, esport i tal, tu que estàs ara involucrat en aquest projecte, de com es pot fer una amalgama de tot això, per no fer un paquet turístic, per dir-ho així, però per tenir, doncs, un turisme que busqui això. Dic, doncs mira, no vaig a Andorra per esquiar, no vaig a Andorra per això, però vaig a Andorra per cuidar-me, fer esport i que em reorientin la meva línia de vida, per dir-ho així.
Bueno, jo crec que al final és ficar-te al mapa donant qualitat i serveis de primer nivell. Amb un centre, has parlat del centre del que jo sóc accionista, doncs és el que intentem, tindre unes infraestructures de primera línia i que la gent quan venen allà tinguin una experiència i hagin gaudit entre pues, jugar a pàdel, jugar a tenis, al gimnàs, prendre el sol, una terrassa fantàstica per poder quedar-te a menjar, vull dir, donar qualitat. I després tot ve pel boca orella. Jo sóc molt del boca orella, com que a mi no m'agrada la massificació, jo allà on hi ha una cua me'n vaig o em quedo a casa, jo soc dels que penso que val més pocs dies de sortir de turista bons que molts de dolents. Llavors, jo no entenc de vegades la gent que se'n puguin anar a una platja on per ficar una tovallola no tens puesto, no? Ja no vaig a les platges, o si vaig a una platja ja aniré un dia de cada dia que em podré escapar i que no hi haurà gent. Però hi ha situacions que dius, no entenc com la gent es pot aglomerar d'aquesta manera, no? Fa uns anys aquests que van a l'Everest i hi ha una cua allà que hi ha 2.000 persones per pujar, tots fotent cua, jo això no ho puc entendre, no? Llavors, crec que per tornar al que tu has dit, és les empreses andorranes o les empreses del sector turístic andorran i les altres han de donar la màxima qualitat, la millor experiència, i això va passant del boca a orella. De fet, és el que està passant aquests darrers anys a Andorra. Hem crescut en qualitat moltíssim, crec jo, però moltíssim, sobretot amb tot el que és benestar, restauració, turisme, etc. Hem millorat molt i això s'està notant perquè la gent ve. La gent ve, la gent es queda, la gent va als restaurants. Aquí a Andorra trobar un restaurant un cap de setmana és impossible. No hi ha posat un lloc, hi ha vegades que vull reservar per poder sortir amb els meus pares que tenen 91 anys i ja reservo el dijous, perquè si vols reservar el dissabte pel diumenge ja no trobes jo. Vull dir, això vol dir que tenim èxit. El que es tracta ara és no morir d'èxit. Aquest èxit com el podem fer sostenible i com podem fer que la gent, quan se'n va d'Andorra, no només pensin que han estat 3 hores per entrar i 3 hores per sortir, no? Fent dues.
Sí, Joan, el que deia el Xavier, aquest benestar i aquesta, diguem, fase de turisme o aquesta tipologia de turista ha anat creixent i avui dia vosaltres, per la part, diguem, salut, dius, teniu aquesta sol·licitud, vale, molt bé, vull venir a Andorra per salut, però també m'agradaria doncs fer una activitat o com m'aconselles perquè jo estigui millor també.
De fet, aquest és el paper de l'associació. Nosaltres vam néixer per conglomerar, no?, tota l'oferta de salut i benestar del país, i ens hem trobat que vam haver de fer un canvi de model. Vam fer un model primer molt basat en donar servei al client final, i el que ens vam adonar és que no tenia gaire sentit, que al final el que havíem de fer era treballar molt per les empreses del país, que cadascú es tramités el seu producte de la millor manera possible i nosaltres paquetitzar juntament una experiència global amb tota una miqueta els diversos centres que teníem. No? Llavors tenim gent que ve al país i que ens diu, mira, jo vinc a esquiar, però malauradament la meva dona esquia, però jo no, i per tant necessito que em busquis una activitat esportiva, que em busquis, vull fer una teràpia d'aprimament o vull fer una teràpia de nutrició i aprofitar el cap de setmana per menjar superbé i fer un detox, no només digital, que demà en parlarem, sinó també doncs, un detox a nivell doncs, del cos, no? Tornar a començar. Gent que ens diu, no, mira, vull venir a fer teràpia de parella a Andorra, i per què no agafar un espai com la Vall d'Incles, que deies abans, i fer una retirada espiritual allà, treballar el mindfulness. És a dir, cada cop més nosaltres el que estem rebent és sol·licituds de persones que venen a Andorra interessats per un producte que nosaltres tenim a la nostra web, que nosaltres ja no comercialitzem directament, que els posem en contacte amb el centre i que llavors els oferim tot el ventall de possibilitats. Reserves a restaurants, reserves a comerços, l'oferta gastronòmica que parlàvem abans, que és cada cop impressionantment a Andorra, no? Com està creixent en aquest sector. I jo penso que és una miqueta, la reflexió final és fer-ho millor, però perquè vingui menys gent. És a dir, jo penso que aquesta és la clau de l'èxit, no?
Això el que diu el Joan, Xavier, és un guanyant-guanyant, com diuen els americans o els anglesos, un win-win. Aquí ho tenim tot, mira, aquesta persona vol anar a menjar aquell restaurant, voldrà venir a jugar a tenis, voldrà venir a jugar a pàdel, voldrà venir a fer això, i a partir d'aquí tot suma, per dir-ho així.
És que de vegades, evidentment que segurament en el cas d'Andorra de vindre menys gent, però tampoc tant, perquè a mi el que es tracta és de repartir la gent, que no es concentrin només en els dies d'esquí, sinó intentar diversificar tant l'oferta, que ja s'està fent, perquè la gent vingui durant tot l'any i vingui entre setmana, perquè hi ha molta gent que viatja entre setmana. Jo ara estic ja, com que ja estic en aquesta fase de la meva vida, que puc viatjar quan vull.
Jo, quin luxe!
Jo demà me'n vaig de viatge, no vaig gaire lluny, aquí la zona de l'Alpujarra, Teruel i tot això, i marxem 3 dies, 6 amics amb una furgo,
a fer gastronomia i a riure, vull dir, que ho fem cada any, no? I som sis, que, vull dir, nosaltres hi marxem en dijous i tornarem en dissabte. Per què? Perquè els llocs on volem anar hem trobat, no, ho hem trobat ple el divendres, el dissabte, m'entens? En canvi el dijous teníem d'allò, doncs marxem el dijous. Vull dir, al final hi ha molta, molt públic per poder diguéssim, diversificar, no diversificar, que l'oferta es pugui
repartir
més durant els mesos, les setmanes o l'any. I això és el que jo crec que s'ha de buscar. Menys quantitat, o potser la mateixa quantitat serà difícil, menys quantitat, però repartida, més repartida.
Amb això, amb el talent mèdic, ens passa que no parem de rebre sol·licituds de metges de fora d'Andorra que volen venir a establir-se aquí, no? I quan els hi demanes quin és el motiu, el primer que et diuen és que nosaltres tenim molts pacients d'Andorra que ens visiten a la nostra destinació i estem detectant que Andorra està posant les bases per fer un tipus de medicina un pèl més enfocada, òbviament, a la biologia, a solucions més personalitzades que un país petit pot oferir sense cap mena de problema, i amb centres, doncs, i laboratoris com els que tenim aquí al país, doncs, és un exemple clarament que podem donar servei a moltíssima gent. I el que ens passa també, doncs, que això el govern ho ha entès i està posant les bases perquè així sigui. El pressupost d'aquest any ve una ajuda importantíssima en recerca i biotecnologia. És un altre exemple de que el país aposta per la diversificació econòmica real. I això vol dir invertir diners en empreses que poden generar valor, com dèiem abans, no? Fora de l'oferta comercial, de l'oferta d'esport lúdica que té Andorra i que ha tingut tota la vida, i de fer-ho d'una altra manera, no? És a dir, omplir dilluns, dimarts, dimecres i dijous. I llavors d'aquesta manera tu aconsegueixes tenir una base turística molt més sòlida, que si en algun dia, doncs, bueno, tenim una època d'esquí, que malauradament, espero i desitjo que no passi mai, però que no ens neva i que no podem fer neu de cultiu perquè no fa prou temperatura, doncs, home, en aquest sentit, que no ens ressentim tant. Andorra, a dia d'avui, no pot viure sense el turisme de neu i de muntanya. No pot, perquè encara som molt dependents. Però això no vol dir que els altres sectors tinguem l'obligació de seguir empenyent perquè sí, i que tinguem, doncs, cada cop més recursos per poder-ho fer.
Sandra, Joan abriu un tema d'aquesta detoxificació digital, que és un sector de turisme que segurament està creixent, que te dices, i m'entra en reflexió una paradoja, que dices, vale, me voy a condicionar el viaje con la IA, però que yo llegue a un sitio que no tenga cobertura internet, que casi no me llegue el señal del teléfono, que no tenga un comercio y que me tenga que espabilar en medio de la semana, porque así no habrá nadie y estaré tranquilo. Son visiones,
sí.
Son paradojas, pero sí. Que seguramente mucha gente dice, ostras, si de lunes a viernes me puede escapar a un sitio que no haya nadie, estaré el más feliz del mundo.
Totalmente. Yo pienso que además es escapar en las varias dimensiones, ¿no? Escapar del volumen de gente, porque los que vivimos en ciudades, pues poder escapar a la montaña y tener esa sensación de amplitud es genial. Escapar de la conexión todo el tiempo. Pero yo pienso que hay una cosa, son nichos, y al final yo pienso que también, hablando de tecnología y de inteligencia artificial, la gran ventaja es que hoy en día podemos microsegmentar, ¿no? Y por ejemplo el tema de turismo médico y de bienestar, que es, pues, inmenso, ¿no? Dentro de eso, pues hay pues alguien que quiere venir y hacer un detox digital y físico y alimentar también, lo que hablábamos antes, alguien que viene con un problema muy específico de salud, y los canales son diferentes, el boca a oreja que se hablan es diferente, y yo pienso que independientemente de que sí haya esa necesidad de desconectar digitalmente, yo pienso que todos nosotros al final de dos días decimos muy bien, pero yo quiero que el wifi incluso en la montaña funcione. Porque al final, por todo, por la conexión con la familia, por esa sensación que ya todos tenemos de se pasa algo y no me entero. Pero igual, hay productos que para un determinado segmento funcionarán muy bien, y hay otros, hace años se hablaba del nuevo lujo, ¿no? A lo mejor el nuevo lujo es que te vayas a una cabaña en la montaña, sin nadie alrededor, puedes hacer tu comida, pero que tenga wifi, por si acaso.
Sí, tenemos, digamos, en el país muchos abanicos abiertos, para decirlo de esta manera, y esta evolución del turismo, bueno, año tras año irá evolucionando y lo veremos en los congresos, digamos, que serán el 14º, el 15º y los que sigan. Sandra Carvajal, muchas gracias por venir aquí con nosotros este rato a la tertulia.
Gracias a vosotros.
Que sea una muy buena conferencia y una muy buena estancia aquí en Andorra. Y bueno, nos vemos en la próxima, para decirlo de esta manera.
Dentro de 2 anys aquí estaremos.
Un placer. Joan Muro, moltes gràcies per venir també avui a la tertúlia.
Ha estat un plaer.
Un plaer tenir-te aquí. Bueno, com et tinc més a prop, potser et dic que fins molt aviat també, qui sap.
Quan vulgueu, ja ho sabeu, per això estem.
Exacte, la Sandra el tenim més difícil, la tenim una miqueta més lluny, però bueno, ja tornarà. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Xavier Altimir, bueno, et desitjo una bona disfrutada doncs, aquests dies amb amics i companys. Jo et dic fins la propera, perquè tinc regularment aquí la tertúlia. Gràcies per haver vingut avui.
Un plaer.
I res, que ho passeu molt bé. Nosaltres ens tornem a trobar doncs, demà aquí doncs, al 13è Congrés Mundial de Neu i Turisme, al Centre de Congressos, doncs, també per a la tertúlia 501 demà. Avui era la 500, demà la 501. Anem cap al 1000. Gràcies i fins demà.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.